Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho! Helvetia.
Una mica més gran que Sicília i més petita que Suïssa, Taiwan és la perla de l'Indo-Pacífic. Una alteració del seu statu quo canviaria la face del món. Serà Taiwan la Ucraïna de demà? Vanguardia Dossier respon aquesta pregunta a la seva nova monografia. Ja a la venda a quioscos i llibreries. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió.
Amb Aleix Pariser.
Les 11 en punt segueixen els esports a RAC1. Després de la jornada Champions arriba el Tu diràs. Tu diràs d'aquest dimarts, 14 de març del 2023. Ja tenim dos equips més classificats pels quarts de final de la Champions. Ho acabem de viure en directe a RAC1. Un és el Manchester City de Pep Guardiola. Quin recital! Ha golejat el Leipzig per 7-0 amb un repòquer de Haaland. 5 gols ha fet Haaland. A més, un altre golet de De Bruyne i un de Gundogan. La bèstia noruega n'ha fet 5 en uns vuitens de Champions, igual que Leo Messi en va fer 5 contra el Bayer Leverkusen amb el Barça, també en uns vuitens de Champions, en una eliminatòria de vuitens jugada al Camp Nou el 2012. Atenció que Haaland ha fet 32 gols en els seus primers 25 partits de Champions. Surt amb més d'un gol per partit a la Lliga de Campions. Quina barbaritat. El City, doncs, presenta candidatura després de l'exhibició d'avui a la Lliga de Campions. També ha passat ronda l'Inter de Milà a l'estil italià amb Catenaccio, igual que el Milan la setmana passada. El Milan havia guanyat 1-0 al Tottenham a casa i va resistir 0-0 al camp del conjunt anglès en la tornada. I l'Inter va guanyar 1-0 al Porto a l'anada i avui ha resistit també 0-0 el Dodragao. Per cert, amb el president del Barça, Joan Laporta, i el director de futbol, Mateu Alemany, a la llotja de l'estadi del Porto, juntament amb l'agent de futbolistes, Jorge Méndez. Ara en parlarem. Laporta, curiosament, ha vist com l'Inter eliminava el Barça a la fase de grups aquesta temporada, i avui també ha vist com l'Inter passava els quarts de final de la Champions. Ja és mala sort. Per tant, Bayern de Munic, Chelsea, Benfica, Milan, Manchester City i Inter de Milà. Aquests sis equips, de moment, seran el bombo dels quarts de final d'aquest divendres. Aquest divendres es dibuixarà ja tot el quadre cap a la final d'Istanbul. Dos anglesos, Chelsea i City, dos italians, Milan i Inter. Feia anys que no passava que el futbol italià tingués dos equips als quarts de final. I un portuguès i un alemany. Demà sabrem els dos equips que falten, el bombo de quarts. Sortiran del Madrid-Liverpool. No hi haurà miracle, no, al Bernabéu? Demà ho veurem en directe, per cert, aquí a RAC1. I del Nàpols-Eintracht. El Nàpols amb un peu i mig també als quarts de final. Per tant, si no hi ha cap sorpresa, tres italians als quarts de final de la Lliga de Campions. Ara ho explicarem a la tertúlia avui amb Joan Maria Pou, Toni Padilla, Edu Polo i també l'anàlisi del Marc Guillén. Que hem tingut la visita de Gerard Piqué aquí als estudis de RAC1. Aquest matí amb el Basté, el món a RAC1 ha deixat uns quants titulars de l'actualitat del Barça. Ho comentarem de seguida a la tertúlia, una taula de luxe, com dèiem, amb el Pou, el Padilla, l'Edu Polo i el Marc Guillén. I començarem a mirar ja cap al clàssic d'aquest diumenge a les 9 de la nit al Camp Nou. Evidentment, seguirem parlant del cas Negreira. En el capítol d'avui, la fiscal general de l'Estat ha decidit que sigui la Fiscalia Anticorrupció la que es faci càrrec del cas. Avui buscarem el punt de vista des de Madrid. Avui trucarem l'expresident Ramon Calderón, amb qui hem quedat en directe cap a la mitjanit per parlar d'aquest cas Negreira. I atenció, el Barça acaba de fer oficial la notícia que us vam avançar en exclusiva dimarts passat aquí al Tu diràs. La samarreta del clàssic portarà un logotip de Rosalía en comptes de la publicitat de Spotify. El club acaba de fer una piulada amb aquesta cançó de la Rosalía, que es diu Bizcochito, i amb el missatge s'està cuinant alguna cosa i no és un bizcochito. Aquesta és la pista que ha donat el Barça a les seves xarxes socials en un vídeo en què surten jugadors i jugadores de les primeres plantilles dels equips masculins i femenins mastegant xiclet de forma descarada, com fa Rosalía en el videoclip i en les actuacions d'aquesta cançó que es diu Bizcochito. Medalleta, doncs, per la redacció d'Esports i per l'equip del Tu Diràs per aquesta notícia que us vam avançar dimarts passat. Ara només queda veure com serà el disseny final d'aquesta samarreta i com queda el logotip de Motomami, que diumenge tindrà segur un impacte mundial durant el partit contra el Real Madrid. Arrenquen dues hores de ràdio. Fins a la una de la matinada, Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
Ja tenim per aquí el Toni Padilla, company del diari Ara. Hola, Toni.
Hola.
Què tal? Bona nit. Bona. Marc Guillén també. Hola, Marc.
Hola, què tal, què tal?
Bona nit. De seguida el Joan Maria Pou, també l'Edu Polo, company de Mundo Deportivo, que ens acompanyaran avui en aquesta nit de Champions. Ja tenim el Pou per aquí. Hola, Pou.
Bona nit.
Què tal? Bona nit. I mira, està entrant a l'estudi l'Edu Polo, també, pujant de la redacció de Mundo Deportivo. Hola, Edu, eh? Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Bona nit, bona nit. Hem de començar pel que acaba de passar aquesta bèstia parda que es diu Haaland, que ha fotut 5 gols en uns vuitens de la Champions, no? Emulant Messi. Recordeu aquella del 2012 amb el Leverkusen, el Camp Nou de Messi?
Sí, sí, sí. El tercer jugador que ho fa, no? També Luis Adriano amb el xec que ho va fer, però sí, òbviament sense aixecar tants titulars, i això posa una mica en context el que ha aconseguit Haaland. Fer una eliminatòria en un partit important, perquè òbviament el City havia punxat el partit d'anada, és que s'ha cruspit 5 gols amb una facilitat. És com el gegant del Pi, no? Ara balla, ara balla, vull dir que va trepitjant els rivals i quan es posa en marxa és increïble. Pau posarà en mèrit que darrere un equip que li permet rematar on es sent còmode. És a dir, és realment la cirereta que li faltava al pastís i que converteix el Manchester City en un dels grans favorits, que segurament ja ho era, en guanyar la Champions.
Sí, per tu. Jo crec que presenta candidatura,
no? Sempre ho ha estat.
No?
Des que Haaland va arribar a Manchester, per mi sempre ho ha estat. Dels candidats, no el màxim, els grup.
Bé, jo fins i tot faria un passet més. Jo, per mi, ja ho ha estat fa uns anys, i des que hi havia Haaland, jo deia aquest any que era, per mi era el màxim candidat. És veritat que aquest comentari no era tan rotund, sense anar més lluny, la setmana passada, o l'anada, no era la setmana passada, no? Era fa dues setmanes.
Però
l'anada, per exemple, i ja venia sent una tendència, doncs veiem un Haaland fins i tot una mica desconnectat, que no participava gens del joc, que ja sabem que no és la seva funció, però que tampoc li arribava amb rematades, que el veies una mica apàtic, no el veies amb aquesta energia amb la que ha sortit avui. Realment és un jugador que és l'antítesi, si vols, del joc de combinació, el joc posicional del City, però clar, és que és... O sigui, un killer de l'àrea, aquesta expressió que hem fet servir tantes i tantes vegades, que està tan gastada, però el d'un killer, o sigui, és que, vaja, és ell, o sigui, és que té un instint assassí, és que fa por quan arriba. Jo no he sigut gol, però la jugada al minut 11, que la toca baixa, intenta per combinar una mica, que avui el veiem una mica més actiu, baixa a tocar una mica entre línies, i després comença a córrer, comença a tirar la desmarcada, que està, no sé, a 4 o 5 metres del defensa, i acaba arribant la pilota, i genera l'ocasió, allò, aquella velocitat, aquella ferocitat, és que no, és una cosa que no veus enlloc, no veus enlloc.
Mira, porta 32 gols en els primers 25 partits de Champions, val? Quants gols portaven en els primers 25 partits Lewandowski, de Champions, eh? Primers 25 partits de Champions.
15.
Clavat.
Ostres,
15.
Xiripa.
15 en 25. Haaland, 32 en 25. És més del doble. Messi en portava 12 de gols en els primers 25 partits. Cristiano?
0.
Cap gol a la Champions en els seus primers 25 partits. Que és una bestiesa. Pou, és una bestiesa.
És un superdotat, en aquest sentit. Perquè, per exemple, hi ha un dels gols que ve d'un refús, diria, del porter, que està allà al mig de l'àrea, que hi ha cossos i cames per tot arreu, que segur que heu vist la repetició des del darrere de Haaland, que ell remata el primer toc, però posant-la a l'espai que hi ha a la porteria. No sé si el 3-0 o el 4-0, que tu dius, o sigui, allà al mig de l'àrea, en una situació de màxima tensió, amb cames i cossos per tot arreu, amb un sol toc tria on ha d'anar la pilota i la posa allà i és gol, no? A mi em sembla, en aquest sentit, una bèstia, no? I jo he vist el partit amb uns amics i teníem aquest debat, si vols dir-ho així, o discussió amable, de què fas quan ets l'entrenador. El que ha fet Guardiola, que és dir, jo aquí sóc per maximitzar els interessos del meu equip i el cap de setmana tinc competició i la Premier la tinc molt, molt, molt peluda.
I juguen FA Cup, a més, Pou.
O tinc
sí,
FA
Cup,
això.
Sí, juguen als quarts juguen, a partit únic.
O deixo que el jugador vagi al sisè i es converteixi en el primer jugador que em fa sis, etcètera, no? I en aquest cas Guardiola ha triat el bé comú, diguem-ho així, i Haaland crec que ho ha entès perfectament perquè se l'ha vist abraçant-se amb tothom i rient a la banqueta, no? Però era un debat, ja et dic, amable, interessant, no? De dir, hòstia, va, dona-li un quart d'hora més a veure si remata i em fa sis ell sol, no? Però és evident que Guardiola no està per gaires històries, diguéssim, no?
No ho feia amb Messi, tampoc ho farà amb Haaland.
No, al revés, amb Messi no l'hauria tret del camp.
Clar.
El Messi, en estat de gràcia de l'època de Guardiola, per treure'l del camp havies de fer 10 o 12 gestions prèvies i a vegades fins i tot ni així. I en canvi ara, bé, sembla que aquest nano ho entén que bé, que ell avui és el protagonista de la nit, però que si li pot estalviar mitja hora, li estalvia, no?
Sí. A més, si recordo allò, a vegades de comer... Leo, li deies a la banda, sí, no recordo, i l'altre feia, no.
Sí, estic bé, tranquil. Feia veure que no sentia res.
Sí. És que estic veient que té 22 anys, porta 32 gols a la Champions amb 22 anys, clar. Cristiano 140, és el màxim golejador de la història de la Champions.
Que va començar tard, com bé deies, perquè clar, i quan ell estava encara a Portugal, per equivalència, Haaland ja estava marcant gols a Àustria. Sí. Es passa a Dortmund, clar, viu molt jove, va molt ràpid. Si el ritme l'acompanya, perquè cal veure les lesions i com evoluciona, però
superarà, no?
Hauria de...
Clar, és que són 140 Cristiano, 129 Messi, que Messi, si continua a Europa la temporada vinent, pot seguir ampliant aquesta xifra de 129 gols a la Champions, però és que en porta 32 en 22 anys, és que sense voler, Edu, superarà no té, aquesta
no
marca, no?
Ara mateix no té sostre, perquè Mbappé va començar molt fort, però a nivell de numèric s'ha frenat i els números de Haaland són espectaculars. O sigui, no hi ha ningú que li aguanti la comparació i si fas un càlcul allò, aproximat, no?, d'on pot arribar... Si aquestes xifres durant 10 o 12 temporades batrà tots els rècords a nivell de numèrics, tots.
És veritat que és un d'aquests jugadors, estem parlant de molts jugadors que crec que han sigut més que el gol, no? Parlem de Mbappé, Messi especialment, fins i tot Cristiano Ronaldo a l'inici, un Cristiano molt driblador, que era extrem, per això també no marcava gols als primers partits. Haaland és golejador, perquè, no ho sé, vés a saber, no? Però no fa pinta de que domini res més que el gol, que ja està bé, perquè és el més important que hi ha, no? Però és especialista del gol, i ell és el que fa entre CSI, abans quan el Pau comentava aquest gol mig de rebot, i el penal, o sigui, avui en dia que es fan paradinyes, que si aquí, que si allà, enganya...
A barraca.
Fa dues passes, però és que... amb una velocitat, o sigui, és que no dona temps a res, o sigui, ho fa tot.
I la
tota
potència
pastilla.
Amb la que surt la pilota, després,
Sí, però és que no dona temps a pensar a ningú. És com, és que comença la cursa que ja està la pilota dins.
És físicament és un superdotat. Amb el City, per l'estil de joc de Guardiola, no l'hem vist tant, però Dortmund molts cops marcava aquells gols en què ell baixava a defensar corners per el tema alçada, es sortia corrent i havia creuat, marcat dos o tres gols corrent 60 metres amb la pilota. Sí que és cert que, a més, que pot, que això ho explica el Manchester, que hi pot créixer i millorar a nivell de joc associatiu i entendre el joc. Tampoc no li fa falta. Perquè, clar, és el prototip d'una espècie en extinció que és el número 9. No hi ha tants nous.
Sí, sí.
El 9 de tota la vida no n'hi ha tants, i ell ho és. En una època en què estan apareixent més jugadors de banda, més migcampistes, ell simbolitza un estil de joc que encaixa a la perfecció amb la modernitat de Pep Guardiola. Per això, de fet, ja abans de l'arribada de Haaland sempre es deia que al City el que li faltava era un 9. Un 9 de garanties, perquè havien passat bons jugadors, però ni Sterling ni Gabriel Jesús eren aquest número 9. Sempre es deia o Harry Kane o Haaland, no? Sembla que l'han encertat. Té bon gust, Guardiola. El
sí.
Tio amb el futbol,
això sí.
Té bon gust,
I això és el que li pot donar al City, que no tots els gols hagin de ser jugades espectaculars, pensades, treballades, que aquest joc no el perdi. Hi ha el gol de Gundogan, per exemple, és una jugada llarguíssima, que la toca, i al final la fica Gundogan com la podia haver ficat qualsevol altra, però que també sumin gols, de vegades de rebot, de vegades d'un córner, de vegades, doncs, perquè el City posar la pilota dins de l'àrea ho sap fer, ho ha fet sempre. No hi ha mai un partit que no sàpiga posar la pilota dins de l'àrea. Llavors,
faltava el fiqui, clar, faltava el rematador.
És la sensació, mai saps, amb això del futbol mai saps, i més en una competició tan curta com la Champions, però és la sensació que et dona.
Com sabeu, RAC1 ha estat a l'Etihad amb el Miquel Agut narrant aquesta victòria històrica, aquesta nit històrica del Manchester City. El tenim per aquí encara. Hola, Agut.
A good night.
Què tal? A good night. Déu-n'hi-do, no? El que has viscut en directe i l'ambient que hi havia a l'Etihad, no? Amb el que ha fet avui Haaland.
Sí, la sensació és que si l'haguessin deixat al camp una estona més, avui no només en fa 6, sinó que en fa 7 o que en fa 8, perquè les facilitats que ha donat el Leipzig han estat constants i perquè el City s'ha sentit molt còmode sobre el camp, i ell especialment, i qualsevol pilota solta l'ha enviada cap a dins. La bellesa dels gols és discutible en el cas dels de Haaland d'avui, però són gols, i al final, com diu en Marc, n'hi ha alguns que són de jugades molt elaborades, i l'últim de De Bruyne, que és una rematada a l'escaire, que és preciosa, però després també s'han de fer gols a vegades allò una mica buturuts, amb rebots, que no són gols que passin el resum de l'any a les videoteques, però que valen igual, i calen els fa de tots els colors. I avui, si el temps fos una seqüència lineal sense el descans pel mig, el primer gol l'ha fet al minut 22 i l'últim al 57, o sigui que ha fet els 5 gols en 35 minuts, un cada 7 minuts. És una barbaritat, i a la transmissió hem comentat que ha fet 8 rematades i ha fet 5 gols amb 8 rematades. És que, esclar, són uns números que estan a l'abast de molt pocs, i agafant-me també a la comparació amb Mbappé, que hem fet servir a la transmissió i que ara comentava l'Edu, em fa l'efecte també que, clar, al darrere hi ha un equip, no? I que al PSG, si li falta alguna cosa, és equip. Té plantilla, o ha tingut plantilla durant tots aquests anys, però li ha faltat equip. I el City, a banda de tenir molt bona plantilla, ha tingut un molt bon equip. I jo suposo que això a Haaland també l'afavoreix per fer partits com el que ha fet avui, que són una barbaritat.
5 gols en un mateix partit de la Lliga de Campions. Això, com dèiem, només ho havien fet Luis Adriano amb el Shakhtar Donetsk i un tal Leo Messi amb el Barça el 7 de març del 2012. Fa 11 anys. Mira, Pou, així vas cantar el cinquè, una cosa que no s'havia vist mai al Camp Nou a la Champions.
Compte Messi al balcó de l'àrea, el xut! Gol! Maneta, maneta i maneta, però no maneta de l'equip, maneta d'un sol futbolista, maneta d'un jugador insaciable, que no es cansa mai de jugar futbol, que mai no en té prou. Leo Messi Campions. Ell solet n'ha clavat 5 a la porteria de l'Eno. 39 i mig a la segona part. Gol del Barça, gol de Messi. Barça 7, Bayer Leverkusen 0. 5 de Messi i 2 de Tello. Repeteixo, 7 a 0, 5 de Messi, 2 de Tello. Quina meravella de futbolista.
Doncs sí, senyor. Quina meravella de futbolista. Haaland a la zona mixta, parlant en anglès amb el Miquel Agut. A veure.
Yeah, I'm really proud and I'm really happy. Yeah.
And one other record to mention is you've now got 39 goals, which is more in one season than any City player in the club's history, which is...
Porta 39 gols en tota la temporada.
So something I'm really proud of and I'm really happy again. So, yeah.
And then just looking forward to the draw, this result, a few clubs won't fancy City after this one tonight.
I think we showed kind of a statement that we're still in there, we still have some quite good players, and we can still do these kind of things at home, so yeah, it's hopefully more to come.
What's your routine for the draw? Where will you be watching it?
Is the draw tomorrow?
On Friday.
Divendres, el sorteig.
No idea. It's day before game, so I have to focus on the next game.
And now it's 5 wins.
Poques paraules, Haaland.
Like everything's clicking into place.
Fa més gols que paraules.
Yeah, it's going well. I think every game now is it's a kind of a final. Now the really season really starts. As I said, we have Burnley now on Saturday, and we have to focus on the next game. That's what we have to do. And yeah.
we have to win the game.
Congratulations tonight. Thank you.
Congratulations, eh? De tòpic en tòpic, i tiro perquè em toca Haaland, eh?
És de pocs tocs.
Sí, fa més gols que paraules, eh, Gut?
Sí, sí, no, i a més amb aquest posat així seriós, com una mica arrufant la cella, i bé, ja en tinc prou, però si ho he despatxat més o menys ràpid, declaracions als mitjans del club aquí davant de tothom a la zona mixta, no sé si després tornarà a passar i atendrà més mitjans, o si amb això ja ho tenim tot, però com a mínim l'hem escoltat en directe quan ha passat per aquí per la zona mixta. Poques paraules, però ho té tot clar, menys que el sorteig és divendres, és l'únic que no tenia clar.
Sí, i el rival era igual, no sé, no ho he vist, ara ens hem de pensar en el pròxim partit, que tenen la cap, hagut aquest dissabte.
Sí, de fet, aquest és el primer de quatre partits del City a casa, després ve la cap contra el Burnley, que és és el líder destacadíssim de segona divisió, que li falten poques setmanes per tornar a la Premier League amb Vincent Kompany a la banqueta, l'exjugador del Manchester City, un alumne avantatjat de Pep Guardiola, i després hi ha dos partits més de Lliga aquí, contra el West Ham primer, que està patint per mantenir la categoria aquesta temporada, i posteriorment contra el Liverpool. Veurem si amb el Liverpool encara viu a Europa o no, em fa l'efecte que ho té molt magre, però bé, en tot cas, aquest és el calendari immediat del City en les competicions locals.
L'esperança és l'últim que es perd. Hem de fer una pausa. Va, ara tornem a Manchester i pentinem també l'actualitat del Barça, i avui entrevistarem Ramon Calderón, expresident del Madrid en l'època de Negreira. A veure què en pensa de tot el que està passant.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Sabem que sentir algú a prop és molt important. Per això, a CaixaBank volem estar al teu costat protegint el més important i mantenint el preu de les assegurances i l'alarma de Securitas Direct sense pujades durant 3 anys.
Informa-te'n a la teva oficina o a caixabank.cat. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
Per les assegurances MyBox.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral, o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí.
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
I 23 minuts de la nit, ara seguim amb el Tu diràs, però és que des de fa una bona estona estem pendents d'un incendi que hi ha a Calafell. Els companys dels serveis informatius ens acostaran ara a l'última hora amb el Pep Tormos. Hola, Pep.
Hola, què tal? Bona nit.
Què està passant a Calafell? Com està l'incendi?
Doncs mira, l'última hora és que els bombers continuaran treballant tota la nit en aquest incendi que crema des d'aquesta tarda a Calafell, al Baix Penedès. Fins ara ja ha afectat una superfície de 37 hectàrees i encara no han aconseguit estabilitzar-lo. S'han hagut de desallotjar una trentena de veïns i també hi ha dues urbanitzacions de la zona que continuen confinades. Última hora des del centre de comandament dels bombers a Calafell. Laia Campos, bona nit.
Bona nit, doncs. Sí, els bombers continuen treballant en el flanc esquerre del foc de Calafell, un foc amb molts focus secundaris que ha obligat a evacuar 30 veïns dels tres carrers més perifèrics de la urbanització Masnel, que és on ha afectat algunes tanques i jardins, però cap habitatge. Aquests veïns es troben al pavelló Joan Ortoll de Calafell i s'està valorant si podran tornar a casa aquesta nit. En el cas de que no sigui segur tornar a les seves cases, l'Ajuntament els posarà a disposició diferents hotels del municipi per allotjar-los. La resta de veïns continuen confinats als seus domicilis i pel que fa a l'afectació del terreny, com comentàveu, la superfície afectada és de 37 hectàrees i el foc té bastants focus secundaris. Ens en parlava fa uns moments Jordi Solà, que és cap d'intervenció dels bombers.
Tenim bastantes focos secundaris, que sobretot en aquests moments o a l'inici d'un incendi, amb el vent se'ns han anat produint i que és possible que durant aquesta nit se'ns puguin encendre algun d'aquests focos que encara no tinguem identificats. Però, insisteixo, l'evolució és favorable.
Ara mateix hi estan treballant 54 unitats de bombers i es preveu que hi continuïn treballant tota la nit, ja que sembla que el vent seguirà bufant fins a primera hora del matí.
Gràcies, Laia, des de Calafell, per aquesta última hora. Actualitzem també com ha d'evolucionar el vent durant tota la nit, en les properes hores. Abel Caral, bona nit.
Bona nit. Doncs va a la baixa, de mica en mica, a fluixatge. Encara bufa amb una certa insistència, cops de 20 a 30 km per hora, però ja no tant com fa un parell o tres d'hores, o com ho ha anat fent al llarg del dia. Cops de vent que en aquesta zona del Baix Penedès s'han acostat als 70-80 km per hora. Ara encara pot haver-hi una ràfaga, alguna ràfaga una mica forta, però la tendència és que al llarg de la nit doncs vagi disminuint aquesta força del vent, un vent terral que va de terra cap a mar i que, per tant, també doncs, podríem dir que empenya el foc cap a zones urbanes. No és un vent que vagi de mar cap a terra. Sí que de cara ja a la matinada, avançada a la nit i la matinada, aquest vent ha de fluixar de manera més clara i pot anar virant un vent ja més marítim i que porti humitat. Ara mateix uns 15 graus, no són situacions tan extremes com a ple estiu, però bé, en definitiva estem a l'hivern amb unes condicions també doncs, que fan patir i bastant pel vent, per la situació de la sequera que patim. Molt de precaució els propers dies, malgrat que el vent vagi afluixant. Ara mateix la humitat ja també ha anat augmentant, uns 50% aproximadament d'humitat, per tant, les condicions que de mica en mica sembla que van millorant.
Gràcies, Abel. Doncs això seria tot. Continuarem pendents de les novetats que ens arribin des de Calafell, d'aquest incendi que fins ara ha cremat 37 hectàrees i aquesta trentena de veïns desallotjats i dues urbanitzacions de la zona que també les continuen confinades.
Qualsevol novetat ens feu saber que estarem aquí fins a la una. Gràcies, Pep.
Fins ara, bona nit. Ara.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Abans d'escoltar els millors documents de Gerard Piqué aquest matí al Món a RAC1, i per tant ja de barrejar-ho tot, perquè Piqué ha parlat de l'actualitat del Barça, parlarem del clàssic, del cas Negreira i de la resta de qüestions. Joan Maria, és l'any del City? De Guardiola?
Sí.
Sí, eh?
Sí.
Val. Ara, el sorteig... Recordo que divendres es dibuixa el quadre, eh? Per tant, ja saps el camí fins a la final d'Istanbul.
City-Liverpool.
M'has agradat.
On s'ha de firmar?
Aquí m'has agradat. Jo tinc la teoria... Després farem la prèvia, eh? Jo tinc la teoria que en algun moment hi hauràs nervis.
No. Ja sé per on vas i... No.
Un 0-1, tonto, no, eh?
Catalunya no necessita aquestes expectatives innecessàries.
Demà què? Doncs directament cinema, Netflix o...
Bé, tu posa RAC1 per si de cas, demà.
Jo segur.
Hi haurà el talismà.
Hi haurà el talismà. Ara farem exercicis, com diu una mica el Pou, de pensar sempre que no passarà. Sempre. Estar pensant tranquil·lament que no passarà. Però ho mirarem.
Mira, el Madrid va tenir...
No, més que res per no fer-te sang.
Va tenir aquell punt de sort i després també de qualitat a Anfield per guanyar 2-5 i realment és molt difícil. Però ha quedat... Excepte l'Inter, potser, no són fàcils els rivals, no? El Benfica potser no té nom en els últims anys, però està jugant molt bé a
el
futbol.
El Benfica, per dades, és un dels tres millors equips d'Europa ara mateix.
Clar.
Enzo Fernández està en nivell altíssim. I demà, en principi, també certifica que passa un altre dels equips que juga millor a futbol, que és el Nàpols, que està jugant a un nivell de lloc altíssim. I ja es pot relaxar perquè li treu 18 punts al segon a la Lliga, la tercera Lliga, la primera sense Maradona, ja s'ho han fet, i es poden centrar també a la Champions, i està en un nivell molt alt. Per tant, hi ha bons equips, el que passa és que el Madrid sempre va contra la lògica. El partit d'Anfield és un partit certament il·lògic, ja ho vam comentar aquell dia. Tu agafes totes les 1.000 estadístiques que tenim de White Scout, Big Data, el que vulguis, i li dones aquestes dades com un document fred a una persona que no ha vist el partit i dius resultat, i et dirà, va guanyar el Liverpool, va generar més ocasions de gol, més xuts clars, més percepció de perill, i qui va fer 5 gols va ser el Madrid. Però el Madrid ha construït un relat a base d'això, aquests triomfs il·lògics. O sigui, que passarà. Jo igualment soc dels que crec que el Liverpool guanyarà el partit, però perdrà l'eliminatòria.
Sí, jo estic amb tu. Sí, per això dic un punt de nerviosisme, però que acabarà passant al Madrid. Tinc aquesta sensació, també.
A mi, la veritat és que m'agradaria veure ja a quarts un Madrid City, la veritat.
Sí, eh? Val.
Sí.
Val. Compte que hi ha el risc que passi el que va passar l'any passat, per això.
Jo vull un Madrid City. Evidentment, perquè ara mateix no sóc capaç d'imaginar-me potser és que la meva imaginació és limitada, que demà hi hagi un daltabaix del Madrid. I a mi m'agradaria veure'ls una altra vegada contra el City, la veritat.
Sí, a l'espera d'un miracle demà, que és pràcticament impossible, per molt que juguin molt bé a futbol, que el Benfica, etc., si toca el Benfica a Madrid, jo crec que passa el Madrid fàcil. Per tant, si hem de confiar en algú per evitar la 15ª, ara mateix jo crec que la dupla Guardiola-Haaland és la nostra esperança.
O el Bayern, o el Nàpols.
O el Bayern. Sí, jo posaria aquests dos. Sí, si haig d'escollir, que li toqui un d'aquests dos, i preferentment, com diu el Pou, el City.
Ha passat l'Inter avui. Jo ja sé que no ho hem de fer, però a mi, cada cop que veig l'Inter avançant rondes, me'n recordo que el Barça era molt millor equip que l'Inter a la fase de grups, i que en el lloc de l'Inter hi podria ser el Barça perfectament en aquests quarts de final. Ja sé que és un consol de tontos, però és que em fa ràbia veure l'Inter de Milà als quarts de final.
I que no ens hem d'excusar només en els arbitratges, però avui l'àrbitre de Milà, el mateix, ha xiulat un penal que era el primer gol del City, un penal exactament igual com el que no li va pitar el Barça.
Sí, les mans, de mans, no?
Sí. És que era el mateix àrbitre d'aquell partit.
Com exactament igual? Era molt més penal el de Milà?
Bueno, sí. Però vull dir que una jugada molt semblant, mateix àrbitre, avui amb Hernández del VAR, allà amb el famós Van Boekel, i avui ha pitat penal, i a Milà no ha pitat aquell penal.
Però és que l'àrbitre d'avui, perquè han quedat 7-0, però ha sigut horrorós.
Horrorós.
La falta d'Ederson després del penal...
Ho ha dit el Molló a la prèvia, diu, no sé com un àrbitre d'aquestes característiques xiura uns 8 anys de Champions, sí, i després, patapam, ha fet un àrbitre xorrorós.
A mi el que em sorprèn molt és que xiuli aquest penal. Que això sigui penal... Em sorprèn molt.
Per mi també no s'hauria de xiurar. No.
Filen massa prim, no?, amb aquest tipus d'accions.
Home, és que ni la veu està d'esquena, està saltant, està... És que no sé, jo ja et dic, de fet hauríem de fer un negoci, ja fa dies que ho dic, d'inventar un gadget que sigui lligar-te les mans i jugar lligant-te les mans. És que seria el futur. Tothom ho compraria, és que no es pot jugar avui en dia.
Puyol ho sabia fer, eh?
Sí,
que estirava amb les mans a l'esquena, no?
És que no sé, és veritat que són aquest especialment, per exemple, l'altre dia Valverde que es queixava, jo crec que es queixava fer una reflexió amb la qual hi podem estar d'acord amb jugades com la d'avui, no amb la de Muniain, però sí que és veritat que ostres, hem de vigilar perquè si no ens passarem amb això del Bar.
Avui, en el Porto Inter, hi havia Joan Laporta, el president del Barça, i Mateu Alemany. Han viatjat a Porto i han vist aquest partit en directe d'Odragao, aquesta classificació de l'Inter de Milà. Pel que sabem a RAC1, s'han trobat amb Jorge Mendes, també se'ls ha vist junts a l'estadi, per parlar de jugadors del Barça que porta Mendes, per començar a planificar què ha de passar amb alguns dels futbolistes que porta Jorge Mendes al Barça. Ens diuen que era una reunió agendada des de feia temps i que han decidit fer-la a Porto perquè els havien convidat també per veure aquest Porto Inter de Milà. A veure si a les pròximes hores, no, quan acabi aquesta reunió o quan en sapiguem més detalls, us ho puguem explicar. Però, en principi, insistim, trobada habitual, no? El problema és que s'ha fet pública perquè se'ls ha casat, no? Que han estat els companys de Gigantes, no? Del Twitch de Gigantes amb el Gerard Romero, que els han casat. I ja està, una reunió, una trobada amb Jorge Mendes per parlar del futur d'alguns dels futbolistes que porta aquest agent portuguès. Ara parlarem del Barça. Aprofitant que avui, com dèiem, Laporta estava aquí a Dodragao, i també de tot el que ha dit Gerard Piqué al Món a RAC1. Aquest és el resum que n'hem fet de tots els documents, de totes les declaracions que ha fet Gerard Piqué relacionades amb l'actualitat del Barça i amb d'altres qüestions.
La vida més enllà del Barça.
Veig el Barça, òbviament, a vegades, quan puc, però no el trobo a faltar gens. És més, he vist diverses vegades amb excompanys, com el Bus, el Jordi, el Sergi, i ho comentem, que una vegada t'hi poses i et poses a la roda i són molts anys i no te n'adones que, hòstia, que quan ho deixes és una vida completament nova, però que si estàs preparat per ella, bé, molt bé. Gràcies.
El moment escollit per deixar-ho.
Era el més sa per mi, era el més sa també per la gent, per l'equip. Quan portes molts anys i has sigut, tot has sentit molt important, quan veus que no... Bé, que el rol no és el mateix i que a tu ja et costa més perquè és llei de vida i vaig prendre la decisió i no me n'arrepenteixo, crec que va ser una decisió totalment acertada.
el Barça des de la distància.
Home, estem en una situació molt bona. A nivell de resultats jo crec que s'estan fent les coses molt bé i que estem guanyant molts partits, estem encaixant molt, molt poc. Això sempre és molt important de cara a guanyar títols, sobretot la Lliga, perquè és la regularitat, i en aquest cas jo crec que estem fent rècords i crec que home, som els principals favorits. Esperem que l'aconseguim.
El cas Negreira.
Creus que el Barça ha comprat àrbitres, tal com denuncia la Fiscalia?
No, i en això posaríem el foc. Conec el meu club i sé les coses que fem bé, les coses que no fem tan bé. A partir d'allà, doncs, les conspiracions i les campanyes... estem totalment acostumats, no?
El Barça ha comprat àrbitres?
Tu, si vols comprar un àrbitre, és tan fàcil com anar a l'àrbitre i amb diner negre quedes amb ell, li dones un sobre i s'ha acabat. O sigui, és que les coses són molt més senzilles que no anar a un vicepresident del comitè tècnic d'arbitratge, pagar-li un salari que saps que és públic, perquè saps que avui o demà t'ho trauran i que pensis que amb aquest senyor podràs condicionar 30 àrbitres els que hi hagin a primera divisió. És que no té cap lògica.
El millor Barça de la història sota sospita.
Pots revisar les lligues i pots revisar les copes, ho pots revisar tot. Vam ser molt, molt superiors, no depeníem de l'àrbitre, ni per rodó ni per rodolent. Llavors, a partir d'allà, que es dediquin a malmetre o ara a aprofitar això, jo és que, vamos, passaria olímpicament i a la següent.
El conflicte d'interessos amb Rubiales.
L'única manera que veig aquí el conflicte d'interessos és si després pensem que per gràcies a això la Federació Espanyola, que és la que designa els àrbitres aniran a favor del Barça, perquè aniran a favor meu, perquè... A veure, clar, pots començar a intentar buscar, perquè al final aquí sempre som molt rebuscats, però és que no té cap lògica. És que, a més, durant tots aquells anys que jo vaig ser jugador al Barça no la vam guanyar ni una vegada i vam quedar eliminats sempre a semifinals, crec.
La Kings League al Camp Nou. Una manera de cobrar-se el que li deu al club?
No té res a veure. En el moment en què vaig prendre la decisió de marxar allà, vam tancar tot les comptes pendents que teníem, i ja està, és una cosa totalment a part. Això és una calentada meva d'un dia que no escollí al Camp Nou, vaig enviar un missatge al pressi i vaig dir: sentem-nos si ho podem fer bé i si no també.
El magnetisme de la Kings League.
Et truquen jugadors?
Molts, molts, molts.
Et truquen per jugar?
Em truquen molts per jugar i molts per dir-me que estan al vestidor abans de començar un partit i que estan veient la Kings League, sí. Sí, sí, és sorprenent, però...
Perdona, en un vestidor d'equips de primera?
Sí, sí, sí. Jesús.
La segona final.
Clar, la primera volta acaba al Camp Nou. La segona volta, on acabarà? Se sap ja o no?
No és oficial, però és un lloc que la gent fliparà, la gent no entendrà res. I ho tenim, estem a punt de tancar-ho, no vull dir res fins que no estigui aquí, però és un lloc molt xulo, també.
L'invent fallit de la Davis.
No era rentable, ens vam sentar amb ells. Els vam intentar renegociar els termes, no van accedir i vam haver de terminar el contracte. A partir d'allà, doncs...
Heu demandat, no?, la Federació Internacional?
Correcte.
Com està això?
Estem en... El més normal és que anem a judici, intentarem mediar, però el tema està complicat.
El retorn de Leo Messi al Barça.
Si segueix estant, doncs, molt motivat, doncs normal és que potser esquidi per Europa i allà és on jo crec que el Barça, doncs, pot entrar en els seus plans. I a lo millor aixeca el braç i diu, pues, si en tinc prou, pues, a lo millor se'n va a l'MLS, no ho sé. Òbviament pels culers i per la gent que estima amb el club i que sabem la relació que ha tingut el Leo des del dia que va arribar a Can Barça, hòstia, que tornés a nivell sentimental, jo crec que seria molt bèstia per tots els culers.
La situació de Dani Alves.
El més fàcil avui en dia és dir que ja és culpable i que es mereix el que sigui, la penalització que sigui. Jo vull esperar. Ajudar sobretot a la víctima en el procés. Jo, com a excompany,
la sensació de que el coneixes i després de que no el coneixes, això suposo que ens passa a molta gent. No, no te l'esperes i és una hòstia a tota, vamos, amb la mà oberta a tothom, una hòstia de realitat de dir com pot ser que hagi passat. Si és així i ha passat, doncs allà sí que jo crec que s'ha de ser molt dur, més dur i tot, de lo que és la justícia, perquè vamos, estic totalment en contra de tota aquesta gent que defensa que el si és sí, el si és no, el no és no, tot el moviment aquest, crec que ens hem de respectar uns als altres, homes i dones, però aquí sí que seria totalment inflexible i seria molt dur en cas de que això hagi succeït, com sembla que sí.
Hem resumit en 5 minuts l'hora d'entrevista que Jordi Basté li ha fet avui a Gerard Piqué. Ara ho comentarem a la tertúlia amb el Pou, el Padilla, l'Edu Polo i el Marc Guillén.
RAC 1. Ràpida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Del 16 al 18 de març, rebentem els preus a la SEAT de Badalona. Compromís Grup Les Eps. Si ens portes un pressupost més econòmic, te'l millorem. 69 úniques unitats en liquidació, vehicles quilòmetre zero i fins a 4 anys d'antiguitat. Recorda, del 16 al 18 de març, vine a la liquidació d'estoc d'ocasió més explosiva de l'any a la SEAT de Badalona.
No deixis escapar el BMW Mini o BMW Motorrad dels teus somnis els dies fora estoc de Motor Múnich. Vehicles en estoc amb condicions irrepetibles només fins al 31 de març. I emporta't ara amb el teu nou cotxe o moto un bagul de regal. Informa-te'n a Motor Múnich, a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat i Vilanova i la Geltrú, i Motor Múnich Cadí, a Manresa i Vic.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
A Bricomar ens agrada dir les coses pel seu nom i com que ara ens dediquem als materials d'obra, és normal que ara ens diguem Obramat. És lògic, oi? Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
16.936, 16936.
Sèrie
32032.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda't que aquest 19 de març se celebra el sorteig extra dia del pare de l'ONCE, amb un premi de 17 milions d'euros. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'ONCE, ben jugat.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tres quarts de 12, de seguida trucarem Ramon Calderón, expresident del Real Madrid, per parlar del cas Negreira. Abans, però, ara que sentíem aquest resum de Gerard Piqué, què us ha semblat aquest matí al Monarracú? Feia dies que no el sentíem. Toni, com l'has vist?
Bé, venint la seva moto primer,
la burra.
Em sembla bé, no? I molt interessant escoltar-lo també amb un to diferent, explicant saber amb en Bastés, o perquè moltes persones que per qüestions generacionals o per interès no han entrat al món de la Kingsley que puguin entendre, crec que està molt, molt didàctica en aquest sentit, i la resta, doncs bé, doncs, passant de puntetes en alguns temes, crec que amb el tema d'Alves ha trepitjat algun oïdor poll i ha vist també que ha fet alguna frase que potser no tocava. Jo diria que les parts més altes, millor, és la defensa del club, el no voler entrar molt a seguir fent safareig a la vida pública, l'explicació del projecte del Kings League, i potser en la part més negativa, una mica d'autocrítica en la qüestió de Copa Davis, i que aquí potser, home, no sé, que la culpa sempre és dels altres, no sé, també potser no ho he encertat simplement amb el negoci.
M'ha sorprès el to pausat i tranquil de Piqué, fins i tot amb el tema Negreira, perquè Piqué, que era sempre molt incendiari amb tot el que era Madrid, Arbeloa, aquestes guerres, era el primer en sortir allà en tirar-se al fang. Jo ahir, quan vaig sentir que avui el Basté l'entrevistava, dic, uf, quan li pregunten per Negreira. Ara que ja no és jugador que pot parlar obertament, i òbviament ha defensat la influència del club, però ha fet allò, parlant ja com a futur president, no? Un to de polític, molt, molt tranquil, molt pausat, no dient les bestieses que segurament tots ahir pensàvem que podia dir Piqué. Això m'ha sorprès.
Els biorritmes del matí, potser, no?
També, el matí també és més difícil.
A mi també em quedaria amb això, amb aquest to, venir a la tertúlia o a les 9 del matí, no?, del Monarracú, sabia el programa que venia i canvia el registre absolutament del que està fent a les matinades amb la Kings League. Em sembla un supercomunicador, vull dir que sap molt bé el que diu i quan ho vol dir, i el que m'ha sorprès més és la primera que heu posat aquest tema com futbolista, dir que no ho trobo a faltar. Crec que això és el més sorprenent d'un futbolista, i com ell, que li agrada tant el futbol, que et demostra la dimensió del personatge i de com és ell, perquè algú dirà, és que ja passava de tot. No, jo crec que no passava de tot, però és que ell ja estava preparat pel següent pas, és una persona que ja tenia moltes inquietuds, i la del futbol era una més, però per això segurament també doncs, ja tocava deixar-ho tan bon punt, doncs no li sortissin les coses com ha passat ara i deixar-ho ràpid, perquè ell ja estava preparat per fer el salt, que moltes vegades doncs, els jugadors justament és un pas que no estan mai preparats i que mai superen. I ell, jo crec que és sincer, no és per de cara a la galeria dir, doncs jo ja no ho trobo a faltar. I és molt sorprenent d'un futbolista.
Què t'ha semblat, Pau? T'ha sorprès alguna cosa de Piqué?
Bé, això que diu el Marc, jo crec que ell expliqui que un cop fet el pas doncs, ha estat molt bé i que no ha enyorat en cap moment el dia del dia al vestidor, confirma potser una sensació que ja teníem en la fase final de la seva etapa com a futbolista, no? I és que ja tenia moltes altres inquietuds, no? I que hi havia ja molt espai mental i sentimental de Piqué que no tenia a veure amb el futbol i amb el dia a dia. I això jo crec que fa que sigui un personatge una mica diferent, segurament, que molts dels seus companys de vestidor. I a partir d'aquí, a mi una cosa que m'agrada de Gerard Piqué és que és un multimilionari que intenta fer coses, no? Intenta tirar endavant negocis i el tio es mou, es belluga i quan té una idea que li sembla bona, doncs la du fins a les últimes conseqüències i a vegades funciona, com sembla que li està funcionant això de la Lliga de Futbol 7, i a vegades no, com li ha passat amb el tennis, no? Però també em sembla que en el seu moment va intentar desenvolupar alguns videojocs, no? Per telèfon i tot plegat. Bé, no se li pot negar en aquest sentit que ho intenta, no? que té idees i que es mou i que no és d'aquests que un cop ja ha acumulat una quantitat de diners que per la majoria de nosaltres és de ciència-ficció, doncs es limita a viure de rendes i a gastar-se'ls amb excentricitats. Segurament en té, però que en paral·lel hi ha com moltes iniciatives que intenta tirar endavant. No? I a mi això és una cosa que em sembla interessant. Després, com ha dit el Toni, bé, i altres, a vegades amb aquestes converses passa també això, no? que el protagonista de la conversa, de la xerrada, acaba opinant una mica de tot, i a vegades, clar, doncs, fins i tot potser estaria bé. Em sembla que això li va passar a Jürgen Klopp quan li van preguntar, crec que pel coronavirus, em sona en el seu moment, no? Que va dir, jo, que la meva opinió, que quin valor té sobre el que saps? O sona això sobre el...
Sí, va dir
el periodista, jo sóc l'entrenador del Liverpool, el que jo digui sobre el coronavirus no té cap valor especial, no? Doncs, bé, doncs parlant del cas Alves, per exemple, o és una mica, bueno, que des d'un punt de vista pot parlar com a un del seu company, no? Però des d'un punt de vista del cas i de les proves i de la situació, doncs a vegades potser és millor doncs fer un pas enrere. Sí. Però vaja, en general és un personatge que es fa escoltar i que té una característica que avui dia funciona molt bé a la nostra societat, que és un personatge que polaritza, no? És a dir, té fans incondicionals, admiradors incondicionals i alhora té detractors i odiadors que suporen bilis cada vegada que obre la boca, no? I això jo crec que avui dia ven, o sigui, aquest tipus de personatges que polaritzen tant jo crec que funcionen molt bé des d'un punt de vista comercial. Si ella a sobre té la capacitat d'aguantar no? les tempestes que cauen quan diu alguna cosa fora de lloc o quan alguna cosa no li funciona, doncs segurament li compensa.
Sí, sí. Doncs bé, això és el que ha donat de si Gerard Piqué. Ha parlat de l'actualitat del Barça i ara la repassarem també amb la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, bona nit.
Què tal, bona nit. Ara dèiem això, que el president del Barça, Joan Laporta, ha estat a Dodragau, amb Mateu Alemany, veient aquest Porto Inter, ha coincidit amb Jorge Méndez, una reunió per parlar dels jugadors que porta Jorge Méndez. Ens diuen que era una reunió agendada, però clar, tu has anat a un acte aquesta tarda, no?, i... És curiós perquè s'ha excusat, perquè s'esperava el president també, no, Laia?
Sí, aquesta tarda he estat a l'Auditori 1899 on es feia un acte de la Fundació Relife, que és una nova fundació que neix de la mà de l'exfutbolista Julio Alberto, de la que després en parlarem més extensament, i és cert que hi ha hagut un moment que s'ha projectat un vídeo de Xavi, de Xavi Hernández, l'entrenador del primer equip, i també del president Joan Laporta, i en aquest vídeo el president Joan Laporta s'excusava per no ser avui com estava previst en aquest acte i deia que li havia sortit un viatge d'última hora i que per això no hi podia ser. I també recordem que avui al matí s'ha fet aquest ja tradicional desafío Nàcex que es fa sempre en les prèvies dels clàssics, on hi participen jugadors, exjugadors de Barça i Madrid, que juguen a pàdel i també a golf. Estava prevista també la presència del president Joan Laporta i ahir a última hora, al vespre, vam saber que finalment no hi podria ser. Per tant, potser estava agendada, teníem prevista aquesta trobada, però no que fos precisament avui.
Avui ho aporto, no? I per això d'última hora ha hagut de marxar el president. I ara que dèiem això, Méndez quin jugador porta del Barça? Recorda'ns-ho, sisplau.
Doncs mira, d'entrada podríem dir que la joia de la corona de jugadors del Barça és Ansu Fati, que té contracte fins al 2027, però en les últimes setmanes, en els últims mesos, el seu nom ha estat sobre la taula perquè està tenint molt poc protagonisme en el Barça de Xavi, i és sabut, pel que hem pogut saber per totes les informacions que s'han anat publicant arreu d'Europa, que Jorge Méndez l'està oferint a diversos equips, amb especial atenció a la Premier League. Méndez també és l'agent de Balde, encara pendent de renovar, malgrat que el president Joan Laporta i també Mateu Alemany, en l'última compareixença de valoració que van fer, han donat ja pràcticament per feta la seva renovació. Dies més tard, un parell de dies més tard, el propi jugador deia en declaracions a Mundo Deportivo que ell volia seguir al Barça, però que ja veuríem què passaria, que encara no estava tancat. També porta Iñaki Peña amb la seva renovació encallada. També es donava per feta la renovació del que és el segon porter del Barça, però la suplència a la Copa que li donés a Xavi Paz a Ter Stegen no va acabar d'agradar molt i el porter s'estaria plantejant buscar un futur lluny del Camp Nou on pogués tenir més protagonisme. També més jugadors que porta Jorge Méndez són Abde, ara mateix s'ha dit a l'Osasuna, amb un molt bon rendiment. També Trincau, s'ha dit a l'Sporting, però encara propietat del Barça. I ara també porta el jove Lamin Yamal, que és la nova perla de la Masia i recentment s'ha fet amb els seus serveis. També, d'altra banda, més enllà del Barça, Jorge Mendes representa Marco Asensio, que acaba contracte amb el Real Madrid aquest proper mes de juny i que havia estat en l'òrbita del Barça, igual que el lateral dret Cancelo o el migcampista Bernardo Silva, tots ells jugadors que en algun moment o altre se'ls ha relacionat amb el Barça. Per tant, hi havia molts possibles temes avui en aquesta reunió entre Mateu Alemany, el director de futbol, el president Joan Laporta i el reconegut agent Jorge Mendes.
Marco Asensio. Tinc una pregunta.
Sí, Marco Asensio a Mundo Deportivo va dir que potser el Barça era una opció i el jugador no ho va negar. Digues, Pou, quina pregunta.
Vosaltres creieu que Mateu Alemany i Joan Laporta recordaven que Trincao encara és del Barça quan han anat a la reunió?
Potser no.
Ara, quan l'has citat la Laia una mica més i caic a terra, tu.
T'ha vingut una esgarrifança, eh?
Sí.
Trincao podria ser realment el títol del capítol que estem vivint últimament a Can Barça.
Trincao Maravillau podria ser el títol, perfectament. Mira, tenim un protagonista al telèfon, que és el senyor Ramon Calderón. Ara el saludem en directe, però la Laia deia que Lamin Yamal, aquesta jove perla de la Masia del Barça, Jorge Mendes s'ha fet amb els seus serveis, no? I també el porta. Avui és notícia perquè el diari AS ha explicat que Lamin Yamal ha estat desconvocat amb la selecció espanyola sub-17 per un acte d'indisciplina. Roger Saperes, bona nit.
Hola, Parisa, què tal? Bona nit.
Has estat preguntant, no?,
sí,
al club, també, per saber exactament què havia passat, què podem explicar.
Sí, doncs mira, confirmen aquesta notícia que avançaven els companys del diari AS. El seleccionador Julen Guerrero l'ha deixat fora de la llista per disputar aquesta ronda elite del Campionat d'Europa de la categoria. La Mala es perdrà 3 partits amb la selecció espanyola, però no serà l'única sanció que rebrà, perquè el Barça també ha estat alertat d'aquest incident que hi ha hagut amb la selecció, insistim, selecció espanyola sub-17, i també sancionarà el jugador, es perdrà alguns partits amb el juvenil i hi haurà també alguna mesura interna més amb aquest jugador, com deies, la gran promesa del planter i Lamin Yamal. L'acte en si del que ha passat no ha transcendit, però ens consta que afecta una tercera persona
i que ha de ser greu. Ha de ser greu perquè et desconvoquin de la selecció.
Un acte, deixa'm afegir també per rematar-ho, Aleix, protagonitzat per Lamin Yamal, un jugador de l'Atlético de Madrid i un altre jugador del Real Madrid. Entre els tres en una habitació passa...
aquest acte d'indisciplina, no?
Acte d'indisciplina, tots tres expulsats queden fora d'aquesta convocatòria. El Barça, que se li ha comunicat aquest acte, i també sancionarà el jugador.
Queda explicat. En clau Barça, avui, dels capítols judicials, Laia, què tenim?
Que el club ha presentat un recurs de revisió al jutjat pel cas de la inscripció de Gavi. Fons del club diuen que cal esperar una sentència ferma del jutge, que fins al moment Gavi seguirà inscrit a la Lliga com a jugador del primer equip i, per tant, continuarà amb el dorsal número 6. I que diumenge no hi haurà dinar de directives a la prèvia del Clàssic. El posicionament del Madrid en el cas Negreira, anunciant diumenge que es personarà contra el Barça, ha fet que el club hagi optat per no reunir-se amb Florentino Pérez i la seva cúpula abans del transcendental duel del Camp Nou. I encara sense deixar el cas Negreira, la Fiscalia Anticorrupció serà qui finalment assumeixi la causa del Barça. En aquest cas, el fiscal general de l'Estat ha assignat el cas a Anticorrupció per la complexitat, rellevància i repercussió pública que està agafant a tot plegat. I segons ha avançat avui Monesport, el Barça, a través del Departament de Compliance, encarregat a l'advocat català Andreu Van den Eyden, qui va participar en el judici del procés defensant Junqueras i Raül Romeva, va portar la investigació interna del cas Negreira, aquesta investigació que s'ha iniciat a través, a nivell intern, més enllà del marge del que pugui dictaminar la Fiscalia. Doncs el Barça també ha començat aquesta investigació interna i, com us diem, anirà a càrrec d'Andreu Van den Eyden.
Déu-n'hi-do tot el que està passant. Cada dia un nou capítol d'aquest cas Negreira, que evidentment marca l'actualitat i l'agenda informativa. I en podrem parlar avui amb l'expresident del Real Madrid, Ramon Calderón, a qui saludem en directe a aquesta hora, 11:58. Senyor Calderón, què tal? Buenas noches y muchas gracias.
De nada, encantado. Muy buenas noches.
¿Cómo está?
Pues muy bien, he vuelto de Barcelona y hemos pasado un día magnífico en un acto que organiza la familia de Felipe, en el que nos reunimos exjugadores del Real Madrid y del Barcelona, la semana en la que se juega el Clásico. Es un acto muy bonito, de confraternidad, con todos los que hemos tenido relación con estos dos grandes equipos. Es un momento muy bonito. Se organiza un campeonato de golf y de pádel y después una comida, en fin. Es un momento muy bonito para recordar tiempos buenos y para disfrutar que estemos todos bien y podamos reunirnos para pasar un rato agradable.
Una buena excusa el clásico, ¿no?, para reencontrarse, sí, señor.
Sin duda.
Estábamos aquí en la tertulia hablando del caso Negreira. ¿Qué le parece a usted, que fue presidente del Madrid dentro de este periodo, ¿no?, entre 2001 y 2018, que es cuando el Barça pagó al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros?
Pues es que, como he dicho ya cuando me preguntaron esta mañana, yo no soy ni quien para, ni para defender, ni para acusar, ni mucho menos para juzgar. Yo creo en este caso y en todos los que un supuesto está en manos de los tribunales de justicia, como es este caso, y en el de los órganos federativos competentes, los demás lo que tenemos es que esperar. Es que conocemos hechos, pero no todos. Los tribunales son los que tienen a su disposición en el momento oportuno los testimonios de las personas interesadas, los documentos, los datos para poder juzgar, a ellos corresponde juzgar. Por eso he dicho que los juicios paralelos, las penas del telediario, son inoportunas, improcedentes, muchas veces son frívolas y provocan confusión en la opinión pública. Por lo tanto, yo creo que hay que esperar. Es que, sinceramente, llega un momento en el que todos nos vemos involucrados en una locura de opiniones, de comentarios. Esperemos, por favor, y entonces ya será el momento de censurar, de criticar, de reprobar o no, o de entender que lo que ha ocurrido pues está justificado por la razón que sea, que lo desconozco.
¿Pero usted cree que el Barça compró algún árbitro? Porque usted era presidente en 2007, ¿no? Que el Madrid gana en la última jornada en la Romareda la Liga y el Barça la pierde en el Camp Nou con el gol de Tamudo.
Pues yo supongo que hubo momentos en los que me pareció a lo mejor que hubo decisiones injustas, pero a favor y en contra. Es que yo creo que, vamos, yo he creído siempre en la honradez de los árbitros. Hay ovejas negras siempre en todas las profesiones y en la vida, mientras haya seres humanos, pues habrá hechos irregulares y habrá actuaciones que no se correspondan con la legalidad, pero yo pues no recuerdo sinceramente que ocurriera nada que me llamara la atención, pero eso es una cuestión propia mía, personal, que puede no corresponderse con la realidad, pero insisto, es que yo creo que no viene al caso el que nosotros opinemos sobre algo que está en manos de un tribunal de justicia.
Ya, pero desde Madrid es que se está dando por hecho que el Barça compró árbitros. La presión popular y mediática es increíble. Yo no sé, usted que es abogado, no sé cómo cree que acabará esto. Porque hoy hemos sabido lo de la Fiscalía Anticorrupción ya. ¿Cómo lo interpreta usted esto también, que pase a Madrid?
Yo, vamos a ver, yo soy abogado y siempre he creído en la presunción de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Es un principio fundamental del derecho y aquí, y esto no es una excepción. Lo que pase, pues supongo que si lo han decidido la Fiscalía llevarlo al tribunal o a la jurisdicción de anticorrupción, será porque han entendido que es la competente, pero eso no significa nada. Es que, también lo he dicho, conocemos muchos casos en los que la justicia pues toma decisiones que después son modificadas. Y ha habido penas de prisión, como he dicho, que conocemos en el mundo del fútbol, que dieron lugar a comentarios, acusaciones, a todo tipo de vejaciones de la persona que estuvo en prisión y después resulta que le absolvieron. Entonces, me parece que, insisto, que juzgar ahora nosotros, me parece que nos equivocamos, sinceramente, lo haga quien lo haga.
¿En su época era habitual acercarse un poco al estamento arbitral? ¿Tenían alguna figura? ¿Esto existía ya?
Pues nosotros no, es que yo creo que los árbitros tienen que ser independientes, a mí me parece que es fundamental. Yo creo, he creído y creeré siempre en la honradez de los árbitros. Me ha parecido que es una labor dificilísima, creo que es muy complicado lo que hacían, ahora lo tienen más o menos resuelto, por lo menos apoyado con el VAR.
Bueno.
Son decisiones muy complicadas. Ahora que haya ovejas negras, como decía antes, pues claro que las hay en todas las profesiones, en todas las actividades. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es que yo no lo sé. Como les digo, no puedo opinar y creo que es muy difícil que ustedes o cualquiera otro opine que no sea un tribunal de justicia. Es lo que me parece, que es lo que solucionaría todos los problemas. Pero estamos acostumbrados, y no es solo España, a los juicios paralelos, a las penas de telediario, y eso al final es algo que complica más de lo debido, pues una situación que obligadamente nos debería de llevar a esperar lo que resuelvan los tribunales competentes. Esa es mi opinión.
Sí, sí, queda clarísima. ¿Y que el Madrid se persone como acusación particular?
Bueno, eso es normal. En cualquier proceso, si alguien puede considerar que es perjudicado, se persona, pero eso no significa acusar. Simplemente es tomar conocimiento de lo que sucede, poder, si es que hubiera realmente responsabilidades, exigirlas, pero es algo absolutamente normal en un proceso cualquiera y además, de hecho, los tribunales ofrecen la posibilidad de hacerlo a aquellos que pueden entenderse en un momento determinado perjudicados por lo que haya sucedido. Pero, insisto, eso no significa que el Real Madrid acuse, por lo menos hasta donde yo conozco, que acuse a nadie. Simplemente que se persona para conocer lo que ha ocurrido y actuar en consecuencia.
No habrá comida de directivas antes del Clásico este domingo, ¿no? Pero luego van de la mano con el proyecto de la Superliga. ¿Esto lo entiende, señor Calderón?
Bueno, son cosas diferentes. Yo creo que tanto el presidente Laporta como el presidente Florentino Pérez entienden que es bueno para los clubes este proyecto con el que yo, por cierto, no estoy de acuerdo, pero ellos tienen otro criterio y no tiene nada que ver. Entiendo con lo que ha surgido, que es una cuestión independiente que ellos tratarán de resolver, me imagino, de la mejor manera posible.
¿Qué relación tenía usted con Laporta? Porque usted coincide, claro, en su etapa, pues, como presidente. No sé si hablaban de los árbitros antes del partido, después de los clásicos.
Pues una relación magnífica, que la sigo manteniendo, le tengo aprecio, creo que a mí también. Durante la época en la que coincidimos en las presidencias de los dos equipos, tuvimos una magnífica relación. Yo le invité a la boda de mis hijas. En fin, me pareció que era una persona con la que se podía dialogar y con la que se podía tener una relación como yo tuve, pues muy buena. Y así lo he dicho siempre, me ha parecido un gran presidente para el Barcelona y todo lo que yo pueda decir es bueno de él.
Bueno, pues a ver cómo acaba todo. El Clásico del domingo, por eso, ya llega enrarecido. Estamos viendo los campos también, ambientes duros contra el Barça, ¿no? Se está haciendo una bola muy grande de todo esto.
Pues sí, yo creo que esto es malo, obviamente, para el Barcelona, y es muy malo para el fútbol español, porque esto, qué duda cabe, que traspasa fronteras, esto llega a otros países, a otras ligas, que a otras federaciones, que estarán encantadas de atacarnos en lo que ellos conocen, pero insisto, es siempre un problema de los medios de comunicación que no cumplen con su función de informar de lo que sucede, pero que muchas veces se magnifica o se juzga sin tener realmente criterios y conocimiento de causa de aquello que se está juzgando, y esto es una realidad y es malo, como digo, es muy malo, que duda cabe, para el fútbol español. Y obviamente, pues para el Fútbol Club Barcelona, pues no es precisamente lo mejor que le podía haber ocurrido.
Muy bien, señor Calderón. ¿Cómo ve la Liga? ¿Decidida o depende del domingo?
Pues claramente, si el Barcelona gana, lamentablemente lo vamos a tener complicado. Si son 12 puntos de diferencia, será muy complicado. El empate también es bueno para el Barcelona. Si gana el Real Madrid, pues hombre, habrá Liga otra vez. Yo creo que es verdad que la diferencia ahora mismo es grande, pero en mi época, en la primera liga que ganamos, creo que estábamos a 8 o 9 puntos cuando faltaban también 10 o 12 partidos y lo remontamos. Pero bueno, el Barcelona está muy firme en la defensa, no le marcan goles y no sé, le veo sólido, pero que duda cabe que el partido del domingo decidirá muy mucho esta liga.
¿Y mañana tranquilidad en el Bernabéu? ¿Estar en cuartos ya o no?
Yo creo que sí, sería una sorpresa mayúscula. Después de traer una ventaja tan importante, sería muy raro, pero qué duda cabe que hay que decirlo de siempre, ¿no? Que puede, cualquier cosa puede suceder. Hombre, yo no sé, hay un 99,9% de posibilidades de que el Real Madrid esté en la próxima ronda, yo así lo deseo, y creo que estaremos otra vez en disposición de volver a competir por esta Champions, que como saben ustedes, pues es un torneo que el Real Madrid considera muy suyo por muchas razones, y por no solamente por los títulos que ganó, sino porque participó en la constitución en su día de la Copa de Europa y bueno, y porque es un equipo, y lo demostró el año pasado, que en esta competición pues se transforma, por la razón que sea, que es difícil de explicar, pero es así, se transforma y es capaz de hacer lo que muy pocos son capaces de lograr.
Vamos a ver qué pasa mañana. Le agradezco muchísimo que nos haya atendido en directo, señor Ramón Calderón.
Encantado, encantado.
Mucha suerte, gracias, un abrazo.
Gracias, adéu-siau.
12 i 8 minuts de la nit. El, tu diràs, Ramón Calderón, com a mínim una veu des de Madrid, no? Que no dona per fet segons què, no?
És que diu una obvietat, que és la presumpció d'innocència. O sigui, l'altre dia participava en una tertúlia amb companys de premsa de Madrid, i ells parlaven ja donant per fet que el Barça havia comprat àrbits, ho donant per fet. Llavors, ells només estaven com debatint sobre si calia o no l'aparició de proves per condemnar el Barça. Si només valia ja amb la intenció. I clar, jo els deia, però dues coses. Una, esteu obviant una possibilitat, que és que aquest cas siguis només un delicte econòmic, és a dir, que aquí hi ha hagut gent que són per la butxaca, siguin Negreira, siguin detituts a la Barça, sigui qui sigui, que és el que s'ha d'explicar molt, molt clarament, on, per què s'han pagat aquestes xifres desproporcionades sense sentit, on ha anat a parar i qui se les ha fet. Llavors, clar, si fos només un delicte de gent que es dedica a robar calés del Barça i pacte entre gent que estava a les diferents directives i aquest senyor i el seu fill, clar, llavors, o sigui, tota la vostra teoria es cau. Llavors, jo els deia, però hi ha una altra cosa, que és la presumpció d'innocència, i em deia, no, a la fiscalia, i els vaig haver de recordar el cas de l'expresident del Barça, Sandro Rosell. O sigui, jo vaig ser el primer que, quan van detenir a Rosell i el van portar a la presó, jo vaig fer articles d'opinió, i en aquest, a l'Ara, i en aquests mateixos micròfons, vaig tenir opinions de les quals llavors me'n vaig empenedir, i me'n vaig avergonyir, perquè el vaig donar per fet que era culpable. El van portar a la presó, anaven sortint informacions interessades, i us ho dic, ara, culpable. I anys més tard vaig tenir la sort de poder disculpar-me cara a cara amb el senyor Rosell, del qual jo vaig ser molt crític amb la seva gestió esportiva. No.
Però és una cosa diferent.
Però perquè era una cosa diferent. De fet, potser em vaig deixar condicionat per això, el fet de que no havia tingut potser una bona relació quan ell era president, perquè jo havia estat crític i havíem tingut alguna enganxada. Potser això em va condicionar també que quan decidia dir el culpable. I quan va durar aquell judici?
2 anys i 2 mesos, no?
Això va ser la presó.
Ah, perdó, la presó.
Judici, sí. Pam, res, dos minuts, pam. No he fet ni bé a cas, innocent. I ara, el senyor Rosell, i ben fet que fa, està contraatacant. Perquè el que se li va fer va ser molt, molt injust, no?
Bueno, li van robar 2 anys llargs a la seva
vida. Clar, sí. Escolta, no, és que la fiscalia... Això no vol dir res. És a dir, és cert que sempre ha passat amb la justícia, però segurament ara encara més, a l'època de que tot va molt ràpid, de xarxes socials, tots tenim molta pressa a ser el primer en tirar la pedra, en lapidar públicament, en decidir que algú és culpable. Si aparegués, que jo estic convençut que no apareixerà, però si aparegués una prova que demostrés que s'hagués comprat un àrbit, que caigui tot el pes de la justícia sobre el Barça. Però... Oi que hi haurà judici? Oi que hi haurà proves? Jo estic convençut que és una qüestió només econòmica. Però si passés, insisteixo, llavors sí que tindríem elements per jutjar. Ara, si ens falta informació, com podem estar donant per fet segons quines coses, no? Llavors, aquí els mitjans de comunicació crec que tenen una responsabilitat, i aquí el senyor Calderón crec que tenim una mica de raó. Hem d'exigir que sàpiga tota la veritat, perquè és un cas que fa pudor. Jo en aquest cas puc entendre perfectament els aficionats de tots els camps on anirà a partir de la Barça que estiguin així, perquè si fos al revés, imaginem-nos que el Madrid hagués estat pagant durant 20 anys l'hòstia que l'és a aquest senyor. I el que estaríem dient aquí, si l'aficionat és normal que sospiti, que tregui, tiri bitllets, el que vulgui. Però amb el tema de la justícia, la presumpció d'innocència és clau. En un cas en què falten moltes coses. I que és cert que però justament, i crec que avui Piqué tirava una cosa molt interessant. Si tu has volgut comprar bits, no ho fas amb un contracte.
No ho fas amb un contracte. No amb el vicepresident. Vas a l'àrbitre.
No ho fas deixant un rastre de proves.
Vas a l'àrbitre directament.
Clar, ho fas d'una altra forma. O sigui, si hagués passat, seria però dels pitjors delinqüents de la història. O sigui,
durant 17 anys, Toni.
Quinútils, no? Llavors, que això fa pudor, no, que perdona, està molt mal gestionat, Toni. Sí, però, hosti, respecteu la presumpció d'innocència.
I que inútils, perquè 17 anys comprant els àrbitres i d'aquelles 17 lligues n'has guanyat només 8. És a dir, no has guanyat ni la meitat amb el millor Barça de la història. Crec que també el sentit comú ens fa veure que, evidentment, el Barça no tenia comprat els àrbitres, perquè, a més, aquestes 8 lligues, excepte crec que 1 o 2, les va guanyar amb una diferència de punts tan aclaparadora respecte a la resta d'equips. La Barça va ser...
Que deia Valverde l'altre dia. Sí, Valverde. Recordé, digamos, 14 puntos.
La seva, les del Barça de Guardiola, fins i tot la Rijkaard, el Barça va ser molt superior a la resta d'equips, moltíssim.
Mira, sobre això que dius d'explicacions, no explicacions, l'expresident Josep Maria Bartomeu s'ha posat en contacte amb RAC1 per desmentir la informació que publica El Mundo avui sobre el cas Negreira, saperes?
Sí, una informació on s'assegura que els expresidents, en converses privades, argumenten que van pagar per defensar-se i per mirar de compensar els favors que rebia el Madrid. Com dius, l'expresident nega a RAC1 haver utilitzat aquest argument amb ningú, cosa que vol posar de manifest. Ens assegura també que està a l'espera de conèixer l'informe intern del Barça i el sumari del cas per poder-hi dir la seva, i ens consta també que estaria disposat a comparèixer amb la resta de presidents si així ho decideix el club. En tot cas, consti aquesta petició de desmentir d'aquesta informació del Mundo.
Per cert, avui Libertat Digital publica un parell d'informes arbitrals que Enríquez Negreira, és a dir, el pare, hauria redactat pel club. O sigui, ja estan sortint a la llum... S'estan sortint a la llum proves de la suposada feina que feien tant el fill, Javier Enríquez, com el pare, Enríquez Negreira.
Es pagava un preu...
Desorbitat, el preu. Això és una altra cosa que s'ha d'investigar.
Que va dir Gerard López, també, que va dir que ell li constava que amb el Barça aquests informes hi eren.
Sí, sí, sí. Doncs avui, Libertad Digital... De fet, al web de Mundo Deportivo podeu veure aquests informes que publica Libertad Digital, també, que els acabo de veure a Mundo Deportivo. Què diuen aquests informes?
Cosa estranya, si m'ho permets, perquè la denúncia de la Fiscalia parlava que el Barça no havia entregat, no havia trobat a què corresponien les factures, és a dir, quina és la feina que s'havia fet...
Pel pare, no era? No l'havien trobat, sí. Perquè sabíem, el fill sí que feia informes, sí, i encara estan acreditats els informes del fill.
I que el pare, teòricament, era un assessorament verbal. En tot cas, aquesta informació destaca que són informes del 2012, per tant, redactats pel pare, perquè el fill no és contractat pel Barça fins al 2016. Una de les coses destacades, així ho fa Libertat Digital, són les nombroses faltes d'ortografia que hi ha en aquests informes.
Així, o sigui, pagaves per faltes d'ortografia per no poder-ho llegir bé.
Sense faltes d'ortografia és un altre preu.
Sí.
Va. Aquest, com a mínim l'humor no el perdem.
Amb faltes era la versió
2012
econòmica.
2012 ja existien els altres correctors a Word, Sí, doncs no, és una altra generació, aquest senyor.
Bueno, 2023 hi ha molts columnistes que encara l'autocorrector de Word no l'han de fer.
Aquí va. Bum-bum.
Així a grans trets, coses que veiem en aquests informes que, com dius, podem veure també al web de Mundo Deportivo. El partit que xiularà l'àrbitre, nom complet i fotografia de l'equip arbitral, una petita biografia de l'àrbitre, en aquest cas d'Iglesias Villanueva, destacar que comença a xiular amb 14 anys i que en passa 15 per arribar de segona B a primera divisió.
Pot ser que sigui un Mallorca-Barça el partit del 2012 que he vist?
Sí.
És un informe d'un Mallorca-Barça del 2012 d'Enríquez Negreira.
Hi ha l'historial de partits xiulats al Barça i el balanç de victòries i derrotes amb aquest àrbitre en concret, i a partir d'aquí un perfil personal amb frases destacades en negreta. Muy bien preparado físicamente, Nacho es un árbitro muy técnico y disciplinado, amonestará o expulsará cuando los jugadores lo merecieran, no tiene gran personalidad o carisma, pero su seguridad y prudencia le llevan a sacar los partidos de manera eficaz, sabe cuándo y cómo llamar la atención o no le gustan las simulaciones, aunque no arriesgará a amonestar. Es una mostra dels punts destacats d'aquest informe. El segon és un altre similar, en aquest cas pel Barça B, en la prèvia d'un partit contra el Córdoba a segona divisió, que havia de xiular David Pérez Palla, similar, però una mica més breu que no pas el de primera divisió que havia de jugar el Barça contra el Mallorca.
11 de novembre del 2012, digues.
I això com es pagava?
Pues anava a més de mig quilo l'any, això, eh?
Caríssim, Pou?
Caríssim. Això el Molló t'ho fa per... Això el Molló t'ho fa per molt menys...
Per amor.
I el millor. Doctor. I sense cap falta d'ortografia.
Anava molt al detall de la foto, com perquè el reconeguin, eh?
Sí.
Això, el xat aquest GPT que està tan de moda, t'ho fa igual, gratis i sense falta d'ortografia.
Imagina't.
Bé, un element més, no?, que anem veient en...
Sí, però com a prova és interessant, perquè fins ara, com diu el SAPE, hi havia part de l'acusació que defensava que aquests informes no existien. I si resulta que els informes existeixen, tot i que el preu, òbviament, és un sobrepreu exageradíssim, sí que és una prova de que realment els informes hi eren. Si el Barça necessita aquests informes, o si s'havien de pagar 30.000 euros mensuals, és un altre debat, que crec que estem tots d'acord.
I on van a parar els diners, que és el rastre que està seguint Hisenda, no? Que em sembla interessant això també, perquè s'expliqui, no?, als socis, als seguidors del Barça, que ha passat amb tot aquest cas, que està embrutant de mala manera la imatge del Futbol Club Barcelona. I a més, avui afegim aquest element de Van den Einde, Pou, també, per fer l'informe intern del club, que jo espero que després d'aquest informe intern tinguem les valoracions del president Joan Laporta i del club, sigui amb els quatre expresidents o no, implicats en el cas.
Sí, sí, és a dir, jo crec que aquí les explicacions s'hauran de donar a molts actors de tot aquest sidral, però principalment als socis del Barça. Jo crec que han d'exigir una explicació clara i inequívoca de per què es van destinar aquesta quantitat indigna de diners per fer tot això que està començant a sortir. Vull dir, si comencen a sortir informes com els que acaba d'explicar el Saperes, és evident que s'estava pagant un sobrepreu. Per què? I això, no? I que tant de bo es pugui fer un seguiment dels diners i saber aquí què s'estava passant i qui s'ha beneficiat d'aquestes operacions. Jo, respecte a la compra d'àrbitres, crec que haurem d'assumir que la maquinària es va posar en marxa des del minut 1 que va esclatar aquest escàndol i que serà així en molts mitjans de comunicació, per molt que el judici acabi dient que aquí no hi ha res que tingui a veure amb la compra d'àrbitres. És a dir, la simple ombra de sospita, avui dia a la nostra societat, ja és suficient perquè s'engeguin els ventiladors i perquè els canons es posin a bombardejar, i amb això no hi ha absolutament res a fer.
A Sant Mamés, què? Vas al·lucinar o no amb l'ambient?
A mi em va sorprendre Xavi, perquè jo, l'ambient era, evidentment, molt hostil, però a mi no em va sorprendre gens, perquè jo fa 23 anys que vaig a Sant Mamés i no m'he perdut ni un partit del Barça dels que he jugat allà, i no és precisament un estadi amable, eh? Vull dir, que no és un... Vull dir, no el posaria al nivell, evidentment, ni del Bernabéu, ni de Cornellà o Sarrià, ni de Mestalla, fins i tot, però no és un estadi especialment amable. No. Crec que la relació amb l'Atlètic Club de Bilbao és una relació que hi ha molts socis del Barça que segurament els que no van viure de nens als anys 80, que potser l'han idealitzat una mica per allò d'aquesta barreja de romanticisme i èxit, diguéssim, que té l'Atlètic Club en la seva fórmula, però és un club que té molts episodis històrics de violència directament amb el Barça, no? I a mi, a diferència d'altres socis o seguidors del Barça, o fins i tot en el cas del Toni, no? que sé que té una relació d'estima per alguns dels projectes també que fa la Fundació, etc. El futbol moltes vegades és memòria i és emoció i és records d'infantesa, no? I per mi l'Atlètic Club de Bilbao és l'equip dels carnissers que trencaven ossos impunament i que em van deixar durant molts mesos sense Schuster ni Maradona i que tenien un entrenador que sempre m'ha semblat infame, com Javier Clemente, no? Vull dir que, i tot això no pots evitar tenir-ho en el teu registre de la memòria, no? Per tant, per mi Sant Mamés sempre ha estat un camp molt especial perquè l'ambient que hi ha em sembla molt intens i apassionat, i a mi aquests ambients m'agraden, però que Xavi el sorprengués l'hostilitat, a mi em va sorprendre la seva sorpresa.
El Barça va guanyar la Lliga de l'1-0, i el Clàssic et preocupa o no, Marc? Per tot aquest ambient, vull dir, i perquè el futbol del Barça no ens està enamorant últimament, tot i que va tirant els partits endavant.
Bé, l'ambient, el soroll dels mitjans el tindrem sempre, però evidentment l'ambient a l'estadi serà bo. No, preocupar-me no em preocupa, però evidentment crec que sí que és un partit molt important. No sé, podem parlar dels punts, evidentment si guanya el Barça fa un pas de gegant per la Lliga. Si l'arribés a perdre, evidentment segueixo sent optimista de cara a la Lliga, però és veritat que aquesta tendència en el joc, que veus un Barça que en cas dels últims dubtes, quan es veu una mica patint, doncs fa un pas endarrere, si els resultats o els punts comencessin a ser menys, em fa imaginar-me com aniria. No ho sé, crec que futbolísticament serà interessant veure el Barça com surt, si és capaç de realment sortir amb una proposta atractiva. Jo crec que ho farà d'inici, i veurem el Madrid també com surt. Vam veure un Madrid que la Copa del Rei va sortir a pressionar tota l'estona, una cosa sorprenent, que no fa, jo diria que mai, o gairebé mai, fa els 90 minuts, i el Barça 6 va haver de colar. No sé si ho farà per això el Camp Nou. no tinc gens clar que el Madrid surti a pressionar i surti a pressionar.
O sigui, no veurem un Barça tancat com el de la Copa al Bernabéu, no?
Jo crec que d'inici no, Ara, jo sí que crec que el Barça, tot i que l'entrenador no ho digui, la idea inicial no és anar a tancar-se en moments de debilitat, en moments de patiment, en moments de que s'ha de tancar el resultat, en moments de que el rival et mossega, doncs el Barça se sent segur, ara mateix els jugadors, quan estan al terreny de joc, que al final són ells els que decideixen moltes coses, doncs quan se senten segurs, defensarà a prop de l'àrea. I si hi ha una situació límit al Camp Nou, doncs crec que el Barça té molts números d'acabar tirant-se endarrere.
Ara us pregunto com veieu el clàssic, Edu, Pou, Padilla, també la Laia, si vol dir-hi la seva, i rematarem la jornada de Champions perquè hem d'escoltar Pep Guardiola, que ha parlat sobre l'home de la nit, Erling Haaland, i escoltarem també una mica d'Ancelotti i Klopp, que demà hi ha aquest Madrid-Liverpool que farem a RAC1. Però deixeu-me actualitzar l'incendi de Calafell. Tenim novetats sobre l'incendi que crema des de mitja tarda, a Calafell, al Baix Penedès. L'evolució del foc és favorable i bombers acaba de donar el vistiplau perquè la trentena de veïns que s'havien desallotjat ja puguin tornar cap a casa. Per tant, bones notícies. Anem cap al centre de comandament dels bombers a Calafell amb la Laia Campos. Hola, Laia, bona nit.
Bona nit, doncs així és. Ara mateix es respira amb molta calma al pavelló Joan Ortoll de Calafell, que és on s'ha instal·lat el centre de comandament de l'incendi. I és que si fa una estona hi eren més d'una cinquantena de persones, ara mateix només hi queden alguns dels efectius dels bombers, de protecció civil, d'emergències mèdiques, de policia local i de Mossos d'Esquadra que continuen treballant en el foc. Després de revisar el cap de l'incendi, que és el que ha impactat sobre les urbanitzacions, els bombers han confirmat que la zona és segura i, per tant, els 30 veïns de Masnel que havien estat evacuats i que estaven aquí al pavelló ja han pogut tornar als seus domicilis. Les dues urbanitzacions, però, tal com ens explica el cap d'intervenció dels bombers, Jordi Solà, continuen confinades.
La gent està confinada a casa seva, si tenen necessitat de sortir perquè han d'anar a treballar o perquè han d'anar al metge, poden sortir. El que sí que es demana, que en cas de que no tinguin cap altra necessitat, és que dinar dins de casa. I els que estan evacuats, torno a repetir, ja poden tornar a casa seva.
Pel que fa a l'afectació del terreny, segons la darrera actualització de les dades d'agents rurals, de les 23:42 de la nit, el foc hauria afectat 19,92 hectàrees, majoritàriament de terreny forestal.
Perfecte. Laia Campos, moltíssimes gràcies. Ho actualitzem al butlletí de la una. Fins ara.
Fins ara.
5:45. Va, una pausa i rematarem la tertúlia d'avui amb el Joan Maria Poble d'Upolo, el Toni Padilla i el Marc Guillén.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Psst, vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda!
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
Mundo Deportivo presenta el seu nou canal de pàdel. Un nou espai a la web on podràs trobar la millor informació del món del pàdel. Alta competició, entrevistes, pàdel amateur, consells de material i pales de pàdel. Tot a càrrec d'Alberto Bote i Nacho García Perulero. Referents en la informació esportiva de pàdel. Entra al nou canal de Mundo Deportivo i gaudeix del pàdel.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada al Segrià.
El dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om, en directe des dels camps fruiters florits d'Aitona.
Estrenarem la primavera des d'un dels escenaris més bonics
i dolços
de Catalunya.
Farem ràdio envoltats d'arbres en flor, una experiència única de sensacions, olors i gustos.
El dia que comença la primavera, Islàndia, a la terra de la fruita més dolça del món.
I el paradís d'Instagram.
Dilluns 20 de març a les 7, Islàndia, amb Albert Om des d'Aitona, amb el suport d'Aitona
Aitona Gourmet, l'Ajuntament d'Aitona, el Consell Comarcal del Segrià i Ara Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida. RAC 1. Tots som 1. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
A veure, va, que ens havíem quedat amb el clàssic. Una opinió ràpida del Pou, de l'Edu Polo i del Padilla, i rematarem la jornada de Champions, que hem d'anar cap a Manchester i també parlar del Madrid-Liverpool. Edu, com és el clàssic?
Jo el veig bé.
Ambientalment i futbolísticament, eh?
Sí, bueno, ambientalment el Barça juga a casa, amb el qual tot el tema Negreira aquí no afectarà. No, si juguessin al Bernabéu seria, en aquest sentit, el pitjor clàssic dels últims anys, però com juguen a casa no hi ha problema, i futbolísticament és evident que el Barça va millorar. Tampoc crec que estigui tan malament el joc com es diu a vegades, perquè a més hi ha moltes circumstàncies que han afectat. Cada partit ha tingut una història diferent, i aquí hi ha un element clau, que és que torna Pedri. I si hi ha Pedri, tot és més fàcil, perquè Pedri és una mica com era Xavi en el seu dia. No només juga bé ell, fa jugar bé els altres. I t'aguanta l'equip, i la pilota passa per Pedri, i te'ls calma, i tot és diferent. I s'ha notat molt. En aquest mes sense Pedri s'ha notat moltíssim, perquè els partits que s'han descontrolat gairebé sempre ha sigut quan no hi ha hagut Pedri, igual que va passar l'any passat. Per això també Xavi, a principi de temporada, reclamava, va dir un rodó, pensa que li havia faltat un fitxatge a banda de l'Azpilicueta, i aquest fitxatge era un altre Pedri, Bernardo Silva o qui sigui, perquè li fa faltar aquest jugador al mig del camp que et posi pausa, que jugui, que toqui, que marqui el tempo del partit una mica.